Psychopath.
Bon dia a tothom. Estem el darrer dissabte del mes de juny. Avui, dia 29 de juny, a partir d'aquests moments de les 11 del matí, un nou programa. Un nou programa més a prop de vostès, que estan escoltant i seguint. Moltes persones ens han donat la seva veu, com en tots els nostres programes. La donació de la veu és molt important per informar, opinar, expressar el que sigui, on el centre d'interès són les persones del priorat, tant a dins de la comarca com a fora, com també el patrimoni de la nostra comarca natural, cultural i social. Estem aquí a un nou programa a finals de mes de juny, ja aviat de les vacances escolars, que han començat aquí, Priorat. Ràdio Falset. El passat dia 1 de juny, aquí una manifestació al migdia sobre les mercaderies, el tren de les mercaderies que passen per aquí, a la ciutat. Aquí que calculem que un 10% són fills o descendents del priorat que viuen aquí a Tarragona o que treballen, i hi ha un gran risc, perill, que suposa les mercaderies que passen per l'estació, perjudica a Torres Jordi, a Residencial Palau, Serrallo, el Port, tot el barri del Port, el Miracle, tota la zona hasta el Fortí de la Reina i tot el que seria el barri del Miracle. Bé, seguim aquí i ja tindrem a veure, parlar amb persones afectades per aquest fenomen. Bé, estem aquí al balcó del Mediterrani i amb nosaltres tenim, com et dius?
José Enrique Vázquez.
Bé, tu coneixes el priorat, no?
Bueno, una miqueta. Tinc molts bons amics i familiars.
Has col·laborat amb Ràdio Falset, també, no?
Sí, un dia parlant d'un altre tema professional, que era energia.
Bueno, l'energia, que també és important, i tot això. I coneixes gent de Falset, l'alcalde, no?
L'alcalde, el Carles, la Fàtima i el Jimmy.
Llavors, molt bé, molt bé. Doncs bé, avui estem aquí amb vosaltres. A què representeu? Quina associació?
Representem a la plataforma Mercaderies per l'Interior. Jo sóc la Vanessa Climent Rosselló.
Molt bé. Llavors, vosaltres aquí ja sabem la problemàtica, sabem que d'aquí està implicada molta gent de Tarragona i també de comarques, com el cas del Priorat, que també nosaltres tenim el problema de l'alta tensió, de que això que es volen fer passar des de l'Aragó fins a Barcelona. A veure, com està la situació ara? Com podreu explicar?
Doncs la situació està bastant fotuda. Perquè a part, el dia 26 de setembre començaran les obres del tercer fil i ens tallaran les vies del tren fins al mes de març o l'abril, o vés a saber fins quan. I llavors és perquè passi el corredor mediterrani per la línia de la costa, per la mateixa línia que passen els trens de passatgers. I passaran trens de 750 metres de llarg, de llargada, alguns d'ells amb materials perillosos i amb 90 tones a cada vagó.
Ostres, doncs a més del problema de salut i de seguretat, tot això s'incrementarà. És a dir, que la gent que ara anem de Tarragona a Barcelona tindrem problemes, no?
Sí, clar, tindràs problemes quan estigui en marxa el corredor del Mediterrani per el coll d'ampolla que es podrà provocar.
Ah, doncs a veure, fins ara hi havia embotellament, avaries, i teníem també problemàtiques de 4 i 5 hores de Tarragona a Barcelona. Com ho veus, això?
pues ahora tenían problemática porque en la AP7 la inundada de camiones y ahora tienen problemática porque tampoco podrán ir en tren. Si ahora ya trigaban una hora y mitja, ahora iremos en autobuses a Barcelona y trigaran también 4 horas, con lo cual realmente es una situación muy complicada. Y también puede ser una matización, es un problema para toda Tarragona. No només es para la costa, los trens. No, es que tienen que treure todas las mercaderías perillosas que bajen una sola vía y una vía diferente de los pasajeros. Això es fa així en tota la Unió Europea. Es fa així també a l'Estat. I aquí a Tarragona tot lo traguem. Al final, diuen, Tarragona no vol això. Vol una via independent per a les mercaderies i vies independents per als passagers. Recuperar vies de passagers com ho teníem a Mora, que es puguin anar de Mora a Tarragona en tren. Tot això que s'havia perdut, recuperar-lo per als passagers i una via exclusiva per a totes les mercaderies.
Molt bé, aquí calcularem que hi hagi un centenar de persones com a mínim. Això què fareu? Com ho traslladareu, això, a l'administració? A qui ho passareu, això?
Bueno, portem molts anys treballant-ho. Ens hem reunit amb tothom, partits polítics catalans, espanyols, hem estat al Parlament, hem parlat amb cada alcalde de cada ajuntament.
A la Unió Europea.
A la Unió Europea. Vull dir, tota la feina políticament correcta l'hem fet, però ja estem farts.
Clar, i llavors és lògic que sigui a l'inici d'això, perquè, clar, si no ho aconseguim, s'ha de seguir. I aquí la Federació del Segle XXI i altres federacions, no?, també, o, bueno, totes les...
Totes.
De fet, tots els ajuntaments, associacions empresarials, federacions de veïns, afectats, grups ecologistes, la gran majoria no dona recolzament, és que és de sentit comú.
Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres ens sumem amb això, no és un problema de Ciutat de Tarragona, és del Camp de Tarragona, perquè també hi ha molta gent que baixem del Priorat a Tarragona per defar el tren i cada un ha de combinar-se com pot amb el tema sanitari, que també moltes persones de nosaltres anem a Barcelona, també pel tema de salut, i per tant que aquí la lluita sembla que ha començat i continuarà, perquè nosaltres volem justícia, seguretat i salut. Gràcies.
Gràcies al Priorat i a Ràdio Falset.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Bueno, al final, algun més de 500 persones de passo a la plaça d'aquí, de la Font, de l'Ajuntament de Tarragona, plena, plena de tot, amb representació del Camp de Tarragona, de municipis, d'associacions de veïns i veïnes, associacions diverses que suposa la plataforma. Doncs molt bé, ha estat una reivindicació pacífica a favor d'unes vies de tren justes, sostenibles, acceptables, pràctiques i al servei de la ciutadania. Aquí, a nosaltres, Priorat, Priorat, Ràdio Falset. Bé, aquí avui, 29 de juny, avui es celebra Sant Pere. Sant Pere a diversos llocs de fora de la comarca i de la comarca, perquè Sant Pere és també un sant com és el de Poboleda. És una obra a l'altar, una obra de Modest Gené, de l'escultor. Modest Gené, un reusenc, escultor internacional. Bé, nosaltres en aquest moment estem fent treballs d'investigació per l'ajuda solidària i la Comissió de Drets Humans a nivell del Priorat, que també tenim a Tarragona Ciutat, en principi, oberts a tota Catalunya i també a tot el món, perquè realment tenim contactes a Mèxic, Argentina, el Perú, Itàlia, no?, de persones que col·laboren en les jornades d'IMEDU, de didàctica, innovació i mediació tecnològica. La mèdia, que vol dir mediació tecnològica, que estem abocats. I són unes jornades que celebren arreu de tot Espanya i on participen també persones d'arreu del món, doctorants, estudiants, etc. I amb això doncs, nosaltres donem a conèixer sempre el priorat. El priorat com a comarca, primer que saben de la comarca, després, a continuació, els expliquem si volen visitar Catalunya i la comarca, i després, a continuació, doncs, els expliquem quins avantatges té visitar la comarca del Priorat. I així anem avançant aquest objectiu, que és Priorem Priorat. Ràdio Falset. El passat 6 de juny se va commemorar el 80 aniversari del dia D, del desembarcament de Normandia. És important recordar aquest fet dins del context històric i també donar-se compte del que va suposar l'inici de la derrota del feixisme, nazisme, però bueno, va arribar als Pirineus. D'aquí als Pirineus cap aquí, doncs bé, es mantenia el règim. I aleshores estem aquí recordant el fet del que va suposar tant la Guerra Civil espanyola com també aquesta guerra mundial que ens fa nosaltres en aquests moments sentir una mica de por, també de nostàlgia, el fet de que Europa, que serà el proper dia 9, que hi ha eleccions. Tot ho explicarem a partir del dia 9, el dia 10, explicant què suposa les votacions del diumenge, dia 9 de juny, les eleccions europees. A part de les enquestes o entrevistes que fem, al voltant se coneixen el Priorat i l'associen en Catalunya, fora de Catalunya, l'associen el vi, però bueno, no saben que hi ha un vi del Priorat, un vi de Montsant, després que hi ha també oli, la Siurana, això també ho expliquem. Estem en la línia d'explicar també el que suposarà el que és Europa, el que suposa les ajudes que tenen a Europa i es venen a nivell local, municipal, nacional, estatal, etc. Però realment les ajudes europees se venen i es decideixen al Parlament Europeu. I aleshores és molt important tenir en compte això, perquè segons qui governi a Europa hi haurà unes possibilitats o unes altres davant de temes socials, polítics, econòmics i professionals. Maria Mercè Martorell, quin és el missatge que dones avui al voltant de les nenes, de les joves també, és a dir, la problemàtica actual de la dona?
Bé, en realitat, aquest projecte que nosaltres fem de l'empoderament de les nenes es basa doncs, en el subtítol que li vam donar, no deixar cap nena enrere. És molt important les problemàtiques que tenen les nenes i les joves i les dones en el primer món nostre o en altres països amb vies de desenvolupament són realment diferents. Però en qualsevol cas ens trobem amb una necessitat de dotar aquestes nenes des de petitetes de les armes necessàries, dels mitjans necessaris perquè puguin ser autosuficients, perquè protegir-les de qualsevol tipus d'agressió i, en definitiva, amb això, intentar no deixar cap nena enrere, perquè la nena que no ajudem ja queda fora del que és el món laboral i, per tant, el seu món d'independència personal.
És a dir, que a nivell de, per exemple, aquí a Catalunya o al Priorat, en aquest programa Priorem Priorat, està doncs, el paper que l'empoderament de les nenes i tal, però avui hem vist que bé, al món realment hi ha molta discriminació, vull dir, que aquí hi ha els seus problemes, que també pot ser dels immigrants, de l'ablació, per exemple, però realment hi ha molt que treballar, no?
Sí, hi ha molt de treballar nosaltres, malgrat que aquest primer món tenim molta problemàtica amb el tema de lo que són l'addicció a les pantalles, amb el tema de l'autoestima de les nenes, amb el tema dels intents o, malauradament, suïcidis consumats, perquè cada vegada les nenes tenen més baixa autoestima, hi ha un tema de bullying escolars, etc. I això ho vivim aquí. Però, malgrat això, nosaltres som un privilegiats comparat amb el que hi ha a la resta del món. No, amb qüestió tan senzilla com és la higiene personal, íntima de les nenes, l'habitual, doncs, els matrimonis infantils, etc. Però, de totes maneres, a les nostres comunitats també podem veure, de dir, dintre de la nostra comunitat, què podem fer per millorar-ho. Doncs, potser és això, detectar assetjaments o detectar bullying escolars, o bé alguns col·lectius dintre de les nostres comunitats, com tu deies, per la seva procedència, per la seva cultura, veure també quines problemàtiques tenen i treballar amb elles.
Doncs molt bé, Maria Mercè Martorell, moltes gràcies per la teva participació en aquesta gran exposició que has fet de les necessitats i també de la conscienciació que suposa que hem de seguir endavant en la lluita, no?
I tant que sí, hem de deixar empremta i hem de seguir treballant per no deixar cap nen enrere.
Molt bé, moltes gràcies. Aquí Priorem Priorat, Ràdio Balset. Bé, per la meva part vaig estar en contacte amb diverses associacions i tal. Vaig estar en les negociacions de la LOCSE als anys 80, el llibre blanc d'educació. Després, més tard, entre el 2002 i el 2004-05, vaig estar al Consell Escolar de l'Estat, que es diu així, Consejo Escolar del Estado, sobre temes d'educació, en el qual un dels papers que vaig fer és defensar el tema de les necessitats lingüístiques, perquè, clar, deien, és que a Catalunya necessitats lingüístiques estrangeria. Home, però, per favor, una persona que ve de Sevilla, de Badajoz, o de qualsevol part d'Espanya, té unes necessitats educatives lingüístiques per adaptar-se a la situació de Catalunya. I bé, amb el debat i tot això, bé, he estat sempre col·laborant en el tema d'immigració, el tema de fer una escola catalana justa i en aquest sentit de que es tinguin en compte totes les necessitats educatives i després doncs, també en els contactes que he tingut doncs, amb persones a Madrid, que ara ens han invitat, us van invitar a participar a Federico Maya Zaragoza, que l'han fet ambaixador del patrimoni, allí a la seu del Consell Municipal de Madrid, i escolta, és satisfactori, en el qual també vaig fer un treball sobre un estudi de les sociodiccions d'entitats, vaig tindre contacte amb entitats d'aquí a Madrid els anys 2000-2004 en el sentit de, bé, no vull dir noms perquè per qualificar de sectes a diverses entitats és una mica seriós, perquè una cosa és una associació amb risc de sociadicció i l'altra d'això. I ara unes paraules del meu amic, assessor jurídic i jubilat i que va estar doncs, al davant del sindicat de professionals d'ensenyament, professors i professores de l'Estat d'Espanya i que jo sempre he tingut una bona relació.
Muy bien, Ferran, muchas gracias por tus palabras tan cariñosas y por tu lealtad y fidelidad durante tantos años a AMPI. Como sabes, yo hace ya también prácticamente va a ser 3 años que me jubilé y lo dejé. Ya no tengo más vinculación que la afectiva con ellos y el cariño y el recuerdo que tengo de tanta gente con los que traté a lo largo de todos estos años y, por supuesto, también el cariño a la organización. Pero ahora es otra etapa de la vida. Ya estoy más volcado en mi familia, en mis nietos, que tengo 5 y otro que viene de camino, serán 6. En poco tiempo ha cambiado mi situación familiar para bien. Tengo otro tipo de actividad y comparto mi tiempo entre Madrid y Extremadura, pero siempre queda un hueco en el corazón para los buenos amigos con los que tanto traté y entre los que te encuentro a ti. Muchas gracias, que te vaya muy bien y un fuerte abrazo.
Bé, nostàlgia és Madrid, referent doncs, entre els anys 85 i 2005, és a dir, 20 anys, no? Col·laborar en el Consejo Escolar de l'Estat, després, doncs, primer amb la LOCSE, tal, dins el món dels professionals de l'ensenyament, tot un respecte a tots els moviments socials, sindicals, associacions de pares i mares, etc. No? I també, doncs, també recordava i volem recordar que el 2017 vàrem presentar la causa comú per la pau al Cercle Català de Madrid. I seguim aquí amb el nostre programa Priorem Priorant, Ràdio Falset. Bé, hem dit que atenem a persones que vulguin conversa a nivell informal o a nivell doncs, d'un col·loqui totalment confidencial i sobretot per les pèrdues d'un ser estimat que a vegades doncs, necessita parlar amb algú o alguna persona i per tant a continuació ens dona la veu la Loli Domingo. La Loli és la Domínguez, és la responsable que porta l'AixocBluc, una associació que és un centre d'escolta activa que té atenció presencial i a distància. En el cas del Priorat, l'atenció seria a distància, sigui telefònica, per Meet de Google o bé per WhatsApp. Tot seguit, la seva veu que ens dona per animar-nos i també saber que existeixen i que estan a la nostra disposició. Sí, tenim amb nosaltres també a Loli Domínguez, la coordinadora de l'associació Centre d'Escolta Activa AixocBluc, que es troba a Cambrils, però que està oberta arreu, perquè l'atenció també és la fem, a més de presencial, que és una opció, la fem telemàtica. Entre nosaltres, Loli, ens pots explicar en què consisteix el projecte AixocBluc i en què es poden beneficiar els que estan ens escoltant de la comarca del Priorat?
Bon dia, senyor Ferran. Bé, he escoltat els seus missatges de veu, el que ens demana. Pres, doncs, l'objectiu que té l'associació AixocBluc Escolta Activa de Cambrils és l'acompanyament i donar suport emocional a les persones que pateixin un procés de pèrdua. S'adreça a les persones que estan vivint una situació traumàtica de dol per una malaltia, soledat, la pèrdua d'un ser estimat o qualsevol altra forma de crisi vital. Això mitjançant l'acollida, l'escolta activa, l'acompanyament terapèutic no professional, acceptació i l'orientació en la intervenció que ajudi a la persona a restaurar i recuperar les seves capacitats. Som un grup de persones voluntàries, jubilades, infermeres, convençudes de la dignitat i el valor que disposa tot ésser humà. El nostre voluntariat s'integra en el marc del compromís social. La nostra identitat no rau només en una manera de fer, sinó sobretot en una manera de ser, de pensar i de viure. Si vols contactar amb nosaltres, el nostre telèfon és 687-65-86-75. I el nostre eslògan és viure per donar vida.
Play, Bé, i tot seguit, un esdeveniment que cada any, pràcticament cada any, succeeix a la nostra comarca, que és el Paradell de la Teixeta. Enguany, l'Eva serà entre els dies 5 i 7 de juliol, la primera setmana de juliol, com és habitual, la nostra cita anual que podem reservar les nostres agendes. Tot seguit, entre nosaltres, Jordina Biosca, la responsable de l'organització de l'EVA 2024.
Hola, molt bon dia. Doncs enguany tindrem un festival ple d'activitats. Durant 3 dies, Paradell de la Teixeta s'omplirà amb la narrativa, com sempre, per celebrar aquests 15 anys de festival en veu alta. Per això hem muntat també, a banda de les activitats de narrativa, sempre que són l'eix conductor i el fil conductor del festival, hem muntat una exposició perquè es pugui veure i entendre una mica el que han estat aquests 15 anys de trajectòria, en aquest cas a Paradell de la Teixeta, i els 20 anys que tenim amb el Festival EVA a Penedès. I aquesta exposició consistirà en una casa on hi haurà tot d'habitacions i cada una de les habitacions ens explicarà una branca d'aquest gran arbre, aquesta gran soca, que és el festival. Entrarem en l'apartat d'artistes, l'apartat de públics, en l'apartat de tot el que són els espectacles i tota l'activitat que fem a nivell familiar, la de voluntariat, la del territori, que és un dels eixos que ens interessen molt, i tindrem doncs artistes que hi han vingut i artistes que s'estrenen al festival. Tenim la Paula Carballera, que ens ve de Galícia, tenim el Fèlix Albo, que ens ve d'Alacant, l'Almudena Francés, que ens ve del País Valencià, tenim Mirabel, que són músiques occitanes, tenim una producció fins i tot interna del festival, amb un grup que es diuen 112 Emergència Cultural, tenim un espectacle vinculat a George Brasens, que ens ve de la mà del Centre Quim Soler, Literatura i el Vi, tenim l'Esperanceta de Casa Gasia, tenim un munt d'activitats tot al voltant, òbviament, de la narrativa, també tenim una gran cloenda amb la Maria Nicolau, la cuinera, que a més de fer-nos doncs, un tastet, mai més ben dit, del que és per ella aquesta cuina d'arrel, aquesta cuina radical, també es farà la subhasta de les parts d'aquesta casa de l'Eva, d'aquesta exposició que hem fet, perquè cadascú de nosaltres es pugui emportar un trosset de festival a casa, un trosset d'aquests 15 anys i d'aquests 20 anys en general del festival EVA, per tal que puguem tenir un record i puguem també indirectament doncs, col·laborar amb tota aquesta gran infraestructura que en el cas de Priorat assumeix Paradell de la Teixeta. Per tant, tots convidats a venir i a gaudir de tots i cada un dels espectacles i de, òbviament, la familiaritat i l'ambient que es genera a Paradell durant aquests 3 dies, del 5 al 7 de juliol.
Bé, avui tenim entre nosaltres Jordina Biosca. Enguany també celebraran el Festival EVA, aquest festival que fa uns anys que es va posar en marxa aquí a la nostra comarca. Serà enguany entre el 5 i el 7 de juliol. Aquí tenim a nosaltres a Jordina Biosca i què ens contes? Com serà enguany la nova trobada EVA del Paradell de la Teixeta de la nostra comarca? Bé, tenim aquí amb nosaltres a Carolina Gómez València, que ha estat aquí a la Universitat Rovira i Virgili, a la Facultat de Pedagogia, i ha estat aquests dies. I ara se'ns explicarà a què ha vingut a fer. Nosaltres, com ja diem, en el programa Ràdio Falset, no? Serveix pues, per donar a conèixer el Priorat. Li hem explicat el Priorat, li hem explicat que hi ha el Montsant, que hi ha el Parc Natural, que hi ha el riu Ciudad i riu Montsant, tota la natura, molts aspectes hem estat parlant. Bueno, ara ens explicarà ¿por qué has venido aquí a Cataluña, Carolina Gómez Valencia, de la universidad? ¿De qué universidad eres?
Buenos días.
Buenos días. Sobre todo empecemos, Muy bien, buenos días.
Buenos días. Yo vengo de la Universidad Católica de Manizales, que está en Colombia, y vengo con la intención de conocer el sistema educativo, especialmente rural, que tenemos acá en Cataluña.
Muy bien. Y está a nivel de Colombia, la finalidad, ¿qué resultados piensas conseguir de todo este estudio que estás haciendo?
Bueno, ¿qué pienso conseguir? Quiero hacer un reconocimiento del entorno educativo, de las instituciones educativas rurales, ver cuáles son esas prácticas exitosas que tienen en las instituciones educativas, ver cómo las políticas educativas aplican positivamente en el entorno de los niños y cómo los maestros dan respuesta a eso, cómo se puede percibir un buen aprendizaje de los chicos, una motivación del maestro por trabajar, una buena gestión directiva que favorezca el entorno educativo.
Por eso tú has venido aquí a conocer el mundo rural y mira, además de presentar el Priorat, la zona rural, bueno, el Priorat es de zona rural, del todo, ¿no? Entonces, ahora en estos momentos estás al programa de calidad educativa del Ministerio de Educación de Colombia, ¿no? Desde el 2014, ¿no?
Desde el 2014, bueno. Antes del 2014 estaba en la Escuela Normal Superior de Caldas coordinando el programa de formación. Es la formación inicial de los maestros, ya de ahí pasan a hacer la licenciatura. Y en el 2014 de inicio empecé con este reto tan grande que es trabajar en el programa PTA o programa Todos Aprender, que está direccionado a mejorar las prácticas de aula por una educación de calidad. Entonces, pues desde ese momento hago el acompañamiento a la aula, hago formación a los maestros, acompaño a los directivos docentes pues en su formación y en la gestión que hacen en las instituciones educativas.
Muy bien, sobre todo de cara a la calidad, ¿no? A la tarde darás una conferencia. ¿Qué consistirá esta conferencia telemática?
Bueno, esa conferencia es muy sencilla. Voy a dar a conocer pues como las pinceladas generales de mi intención investigativa en la tesis doctoral, que indaga por las tensiones y las convergencias entre las políticas educativas rurales y los contextos. ¿Dónde desarrollo yo unas prácticas? En la Escuela Normal Superior, con unos muy buenos resultados en pruebas estandarizadas, pero con cerca de 2.000 estudiantes en el colegio, con grupos de 50 estudiantes, y dos instituciones rurales. Está la institución educativa San Peregrino, que es con zona difícil de acceso, con sedes multigrados, un maestro que trabaja con niños de grado jardín hasta grado 11, con zonas de difícil acceso, o sea, ahí podemos encontrar niños que pueden demorar hasta 2 horas en llegar a la institución caminando. De hecho, me llama mucho la atención porque el contexto de ruralidad que yo encontré aquí es diferente al que se maneja en Colombia. En Colombia los niños es un poco más complejo el ingreso de ellos al sistema.
Claro, a lo mejor hay más distancias entre donde viven y la escuela,
sí,
¿no?
Y las posibilidades de los niños rurales de este país son más favorables que las que tienen los niños rurales de Colombia. Pero pues es la realidad, es el contexto, la lectura que estoy haciendo. Y con la institución educativa La Linda, que también tiene 3 sedes, pero puede ser mucho más favorecida para el aprendizaje de los niños.
Y que también estás en la preparación a la Escuela de Magisterio para los futuros maestros, ¿no?
En la Escuela Normal Superior de Caldas, pues se reciben los muchachos que optan por la docencia. Ellos estudian 2 años más dentro de la normal, salen aptos para trabajar en preescolar y en básica primaria. O sea, hasta los chicos de 5 en todas las áreas.
Bé, seguim aquí amb l'entrevista a Carolina Gómez València del programa de qualitat educativa del Ministeri de Colòmbia, que la tenim aquests dies per aquí. Bé, el transporte, és a dir, l'escola rural, que no és com aquí en Catalunya, que tenim una escola que con 5 alumnos se mantiene, entonces hay una zona rural donde los profesores itineran y tal, sinó que allí se concentran las escuelas en un sitio concreto, ¿no? Es decir, que en un punto, y los críos tienen que desplazarse en ese sitio,
sí,
¿no?
Sí.
Y normalmente puedes ver un coche, un camioncito, ¿no? Un camión o que los lleva. Pero a veces tienen que ir a pie, ¿no?
A veces tienen que ir a pie.
Algunos
con trayectos de 1 o 2 horas caminando o en un burro, pues, o caballo. Pero les puede quedar la escuela hasta 2 horas. No siempre el transporte que les ofrece el gobierno pues llega hasta sus casas. Ellos se tienen que acercar a la ruta de transporte o a la escuela, o llegar a la escuela.
Es que escuela... me ha sido muy interesante esto de que el crío vaya con un burro y así como aquí nosotros en las escuelas dejan el patinete o dejan la bicicleta, ellos dejan allí el burro, allí atado, mientras están en la escuela. Es curioso. Y también me has dicho que los, cuando bajan los ríos tienen que pasar por cuerdas, ¿no?
Sí, sí. O atravesar en barca, en canoa, o si no, no hay el medio adecuado, puede ser para cruzar de montaña a montaña, en medio hay un río, puede ser caudaloso y los niños pasan en una liana, pasan como Dios les ayude.
Pues bueno, curioso, porque claro, nosotros aquí estamos acostumbrados a nuestro sistema, cuando hablamos de escuela rural vemos que es diferente, ¿no? Pues en este sentido, ahora, el tema de la lectoescritura, que este es el tema importante para la alfabetización, ¿no?
Sí.
El cálculo, ¿no? ¿No es tan importante las matemáticas?
No, pues, no claro, no, bastante. Todo. Solo que en el acompañamiento que realicé a dos institutos, uno de básica primaria, preescolar y básica primaria, o lo que llaman ustedes P3, P4.
Sí, nosotros llamamos preescolar o educación infantil, primero P3, P4 y P5.
Sí, así es, y sí, primaria hasta sí, grado sexto, sí. Y que estuve también en bachillerato, pues me centré en el acompañamiento de aula precisamente hasta preescolar, hasta primaria, porque quería ver cómo era el proceso que llevaban. Y veo que en el proceso que ustedes realizan, los niños ya en primero ya tienen una lectura muy fluida y comprensiva. O sea, tienen un método adecuado y le permite también a las maestras como indagar diferentes estrategias para que el niño aprenda y le llegue. También me llama mucho la atención la forma como trabaja con la educación inclusiva. Cómo tienen presente dentro del proceso los niños con necesidades educativas especiales, cómo las manejo a los niños con autismo, que sin forzar situaciones con ellos, ellos llevan un buen ritmo de aprendizaje y la maestra permite que el ambiente sea adecuado, sea cálido, sea agradable y que el niño aprenda.
Participamos en las jornadas de IMEDU, que también participan a nivel internacional, tuve contacto en Cuba con una maestra de Cuba y me dijo que hacían la letra ligada,
sí,
y que algunos niños tienen problemas de letra ligada porque hacen el tema de script, ¿no? Sí, como sí, si fuera la letra imprenta. ¿Vosotros qué sistema utilizáis a la lectoescritura?
No, en Colombia se está trabajando la letra script.
Escribe.
Muy, ya no es normal trabajar la letra ligada, pero precisamente ayer en San Rafael me comentaron el por qué es importante trabajar la letra ligada y la letra script van llegando a ella. Neurológicamente lo que representa para el niño hacer ese proceso con la letra ligada y con seguridad empezaré también a investigar sobre el tema para llevar esta opción a Colombia.
Pues muy bien, hombre, ver estas cualidades que tenemos aquí,
sí, claro,
y poder compartir con vosotros es muy interesante. Bé, ens ha explicat doncs les avantatges de beneficis, no?, que aquí a Catalunya teníem. Entonces, a nivell de Colòmbia, què teneu també com a característica de coses positives?
Bueno, me puedo centrar. Puedo hablar de muchas bondades que tiene la educación colombiana y es, por ejemplo, que en este momento se está hablando de un programa Todos Aprender, perdón, un PTA, un programa para las tutorías, porque ya cambió pues como el significado del PTA, pero se centra en la formación integral de los estudiantes. Cuando se hace esto, se desprende la intención de fortalecer los centros de interés según las necesidades de los estudiantes y teniendo en cuenta las características de los contextos. Esto le da una gran posibilidad a la educación rural. Cuando nace esto, en la Escuela Normal Superior de Caldas, y desde hace muchos años, porque es una experiencia de más de 20 años, nace un programa como N7AF, donde la profesora hace investigación, donde la profesora empieza a vincular la neuroplasticidad, la importancia de la música del superaprendizaje y todo eso en las prácticas de aula y en la cotidianidad del colegio. Y la institución educativa San Peregrino se fortalece por una gran gestión directiva que ha encauzado más o menos 8 centros de interés donde se está aprendiendo la danza, el arte, la pintura, el trabajo con los estudiantes con necesidades especiales, el aprendizaje, perdón, acortar los rezagos de aprendizaje después de la pandemia en lectura y en matemáticas a través de la huerta escolar, por ejemplo. Entonces, pues eso es algo que está dejando huella y que toda la comunidad está participando aquí, se está vinculando la comunidad, lo que ustedes llaman aquí comunidades de aprendizaje.
¿No? Comunidades de aprendizaje, sí, servicio, sí. Servicio comunitario, ¿no?
Sí, sí. Y todo eso. Aquí en San Peregrino se hace muy palpable, o sea, llega alguien de la comunidad y entra a ser parte del ejercicio educativo también.
Muy bien. Bueno, ha estado un placer hablar contigo, ¿no? Porque nos está escuchando, pues, ciudadanía del Priorato, ¿no? También padres y madres que tienen los alumnos, sus hijos e hijas están en la escuela, y que es muy interesante, pues, que haya un intercambio entre Colombia y la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de Tarragona, en la Escuela de Maestros, y que esto es muy importante, pues, que entre todos aprendemos. Entonces, pues, bueno, nosotros promuevo una causa Coppel por la paz, y Coppel viene de cooperación, que se aprende por cooperación, todo, cooperar entre nuestro cuerpo y nuestra mente, utilizar nuestra capacidad de recordar como si fuera un móvil, un neuromóvil, pero a pesar que recuerdes, pues tienes que controlar tú. La mente, no la mente, controlarte a ti, porque si no ya caeríamos con adicciones, ¿no? Y que muchas veces, pues, el consumo y la publicidad nos hace que la mente nos mande a nosotros, pero la mente obedece a la publicidad y todo eso. Es lo de Paulo Freire, más o menos, acerca de eso, ¿no? Y después, pues claro, como los niños y niñas más pronto estén estimulados, mejor, ¿no? No esperar. Y a veces, pues, escuchar en inglés, escuchar en francés, ni que no se entienda, pues uno se va a la discriminación auditiva, ¿eh? Es muy importante. Nosotros aquí en Cataluña tenemos el tema del catalán, que es la lengua vehicular, después el castellano, el inglés, el francés, el alemán, que se enseñan, ¿no? Desde el proceso hasta la obligación, ¿no? Hasta los 16 años, que es lo que dijo la UNESCO, ¿no? Que recomendaba hasta los 16, ahora está recomendando a los 18, ¿no? Y sobre todo mucho el trabajo este de importancia a la familia, ¿no? ¿Vosotros consideráis importante la familia?
Claro, por supuesto. Pues final es el centro, es el núcleo de la formación.
Es que muchas veces hablamos mucho de reformas educativas y problemas sociales. A la escuela tenemos que trabajarlo. Yo no digo que se tenga que trabajar, al contrario. Pero es que, ¿y la familia qué? ¿Cómo queda? Es que no es la protagonista la familia.
No, el niño es el protagonista de todo el sistema, claramente. Pero quién es el primer educador del niño es la familia. La familia también hay que educarla. Yo pienso que la escuela es una transformadora social y tiene un gran compromiso social de educar a la familia y educar al niño y de acompañarlo en ese proceso. Pero quien educa inicialmente, y yo creo que hasta adulto, es la familia. Es el acompañamiento del padre, de la madre o de quien esté acompañando al menor para que, pues, sea un ciudadano de bien, que haga bien las cosas y que sea consecuente con la realidad que está viendo en el contexto.
A nivel ético, que tenga muy claro el crecimiento ético, ¿no?
Sí, desde el crecimiento ético.
Sí, sí. Y esto es lo que cuesta mucho en una sociedad consumista, capitalista, sí, individualista, sí. ¿No? Y esto es lo que estamos luchando, tanto la causa como para la paz.
Se está entregando la responsabilidad de la familia a otros estados. Sí. Me refiero, se entrega la responsabilidad de la familia a la escuela, la familia entrega su responsabilidad a medios de comunicación, al consumismo, o sea, otros responden por la formación de los hijos.
Los políticos, las políticas, hacen, bueno, y parece que lo soluciona todo, pero es que si no estamos enfocados a los padres, las madres, sobre todo la familia, porque la familia, que si la tieta, el tiet, los hermanos, sí, sí, sí. Es importante, es la primera comunidad que hay, después la otra comunidad será el pueblo, la comarca, sí. Que también a veces, pues, la visión de comarca como identidad personal
familiar y social cuesta, ¿no? Porque parece una cosa artificial, una comarca, bueno, cada uno se mira a su pueblo y tal. Pero esto es muy interesante porque aquí, para llegar a la calidad de la educación, no es solo centrarse en reformas educativas de currículums, que está muy bien, que hay que hacerlo lo que toque, pero la familia tendrá mucho en cuenta en la participación, ¿no?
Sí, así es. ¿Eh? Así es. Por eso es la nueva mirada que se tiene en Colombia con el Ministerio de Educación Nacional, con el Programa para las Tutorías del Aprendizaje y esa información integral. Es vincular claramente a la comunidad educativa y a las familias para que hagan parte de la educación de sus hijos. No simplemente dejar el niño en la escuela, sino venga, vincúlese, dé sus aportes. La experticia también está en los padres de familia, venga, participe en la formación del chico.
Pues muy bien, molt bé, estan escoltant vostès aquí, Prioren Prioren, a Ràdio Falset, i aleshores ara explicarem una mica, a continuació, quines atencions fem a nivell de Causa Copa per la Pau, a nivell de la comarca del Priorat i també doncs, a Baix Camp, Tarragonès, Baix Penedès i sobretot també a la ciutat de Tarragona, però sobretot al Priorat. El Priorat, com a Priorat, abierto al mundo, y en este hoy hemos tenido entre nosotros a Carolina de Colombia, que ha conocido un poquito el Priorat, le hemos explicado, y tienes ganas de visitarlo algún día, ¿eh?
Totalmente, aún quedo con una deuda.
Muy bien, pues Carolina, que tengas una buena estancia aquí en Tarragona, te lleves muchos recuerdos y que allá hables de nosotros, como nosotros estamos hablando de ti.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues quisiera aprovechar que esta sea una oportunidad para cortar distancia entre la Universidad Católica de Manizales y la Universidad de Tarragona. O sea, quisiera realmente. Y acortar distancias, porque ya hablando con la directora de San Rafael, acortar distancias entre los chicos de allí, de primaria, y mis chicos en San Peregrino. Empecemos a hacer unos lazos comunicativos y entre los maestros, que haya un intercambio cultural, un intercambio de aprendizaje.
¿Como una comunidad?
Como una comunidad.
¿Un apadrinamiento de unos y otros?
Sí, con globalidad, con profes de Cataluña, conozcan la ruralidad colombiana y la colombiana, pues la de Cataluña.
Pues bueno, yo como ex estudiante de pedagogía de maestro, si os puedo ayudar, a la vuestra disposición.
Con seguridad estás bienvenido a Colombia.
Pues muchas gracias, Carolina. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos vemos nuevamente. Gracias.
Esteu escoltant vostès aquí al programa mensual col·laborador en Ràdio Falset. Priorem, Priorem. Ràdio Falset. Bé, estem aquí ja a la recta final d'aquest 29 de juny, darrer programa del curs actual, fins a l'octubre, que seguirem el nostre programa. Ara fem tot seguit un resum. Bé, en aquests moments podem dir que el dia de juny va haver una protesta que també afecta el Priorat, que és el tema dels trens. Els trens, perquè hi ha persones del Priorat que estan treballant doncs, fora de la nostra comarca, a Barcelona, i se senten afectats, no? Per l'altre costat, també hem de dir que una altra qüestió és que avui és Festa Major a Poboleda i hem de recordar que a Poboleda tenen el Sant Pere com a imatge central a l'altar, que és obra de l'escultor Modest Gené. Després també hem de dir que el recull d'entrevistes que hem fet al Priorat com a punt clau hem de dir que tenim entre nosaltres diversos personatges molt importants en aquesta ocasió. En aquest cas teníem els drets de les nenes, del cas de Maria Mercè Martorell, que també afecta a la nostra comarca perquè els nens i les nenes en la infància i els joves i adolescents són importants. I després, doncs, també dir que oferim conversa a les persones per aprendre català, per aprendre posar atenció al dol, perquè també és un aprendre a empoderar-se i gestionar el propi dol, per les raons que siguin. Després, doncs, hem de dir que estem amb entrevistes dins de la comarca com a fora, per donar a conèixer la nostra comarca i saber qui és el priorat o quan tenen del priorat. En aquest cas hem tingut l'entrevista amb la Loli Domínguez, el qual ofereix doncs, una organització que nosaltres atenem a persones que tinguin, vulguin conversa per una opinió més, tal, sempre confidencial i també dins del dol, no? Del dol que un pugui patir. Després també la Najordina Biosca ens ha presentat l'EVA 2024 en veu alta, el Pradell de la Teixeta, entre el 5 i el 7 de juliol, que és una cita important que no ens podem perdre. També hem entrevistat a Carolina Gómez València, que ha vingut de Colòmbia, és la responsable de formació de mestres d'allí d'una universitat de Colòmbia, però a més ara és una experta del programa de qualitat educativa del Ministeri d'Educació de Colòmbia. Aquí ha après molt a la nostra visita, a la seva visita, que ha vingut, que també ha sigut la nostra, en la qual hem pogut entrevistar i hem pogut passar una estona amb ella, hem participat en una xerrada que ha fet, una conferència molt interessant dins del Col·legi de Pedagogia de Catalunya. I amb això podem dir que ja obrim la porta de que si alguna persona vol parlar amb nosaltres o vol tindre una opinió més o vol saber què són els drets humans i quins drets humans i què permet o què s'ha de protegir dels drets humans de les persones amb problemes que podem tindre, qüestions de convivència de la nostra, a nivell de la nostra comarca, totalment confidencial, podeu trucar, millor escriure al WhatsApp 619, repeteixo, 619, 79, 39, 69, i també a info@coppel.org, Coppel amb dos O's i dos P's, de cooperació. I, per tant, aquí seguim el nostre programa amb aquesta recta final d'aquest final de mes de juny, de cara ja a un estiu que pensem que estarà totalment normalitzat, ple de distracció, de descans, també el repòs que necessiten les persones, també el silenci, la música, l'art, tot el que faci falta. Ja estem aquí, en aquesta recta final d'aquest programa del mes de juny, 29 de juny, avui Sant Pere, una festa molt celebrada a nivell d'alguns pobles de Catalunya, i en aquest cas de Poboleda, i també dir que ja estem ja a la Colenda de cara a 11 d'octubre, un nou curs 2024-2025 per poder rebre donacions de veus de tots vosaltres que vulgueu donar la vostra veu davant de l'opinió de lo que és la millora de la comarca i també donar-la a conèixer arreu. Per tant, aquí la vostra veu és important. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui també volem parlar de la família Homs, una família Homs del Priorat, que es dedicava a la construcció i que al final, doncs, a Llardecans, al municipi de Llardecans de la província de Lleida, es van arribar allí, van fer la iglésia, construir la iglésia, i es van casar i allí es van instal·lar. Quan va ser això i a què es dedicaven? A quines construccions es dedicaven d'esglésies, a més de Llardecans?
Bon dia. Tenim les primeres notícies del Maties Homs, perquè per la història oral sabem que pare i fill van vindre a Llardecans per tal de tirar endavant la construcció de l'església de Llardecans. L'església va durar entre 1768 i 1778. Són 10 anys. Ens consta que el fill, el pare és el Matías Homs i el fill és Anton Homs. El fill ja fa compres de terra, de parcel·les per edificar casa, etc. al 1768. Sembla ser que era especialitzat en construcció i reparació d'esglésies, perquè entre els documents personals tenim un contracte, uns capítols contractuals entre el Matías Homs i el Comú de la Figuera, per tal de restaurar i rehabilitar l'església de la Figuera. I això passava el 1746. Sempre se l'anomena mestre de cases, tant el pare com el fill.
Bé, ja arribem aquí al final del programa, del curs 2023-24. Avui dissabte, dia 29 de juny, amb unes festivitats a nivell general de Catalunya, tant el Sant Joan, el passat 24 de juny, com ara avui, el 29 de Sant Pere. Festivitats molt importants a les nostres demarcacions. Bé, simplement disposar a vosaltres l'atenció telemàtica, gratuïta i desinteressada a persones que vulguin contactar amb nosaltres per qualsevol tema, tant si és de qüestions de drets humans, una opinió més, en el món educatiu, cultural, d'iniciatives socials, etc., com també d'aprenentatge, com de la llengua catalana, oral, com el que sigui, ja es podeu posar en contacte amb nosaltres. Aquí a Priorem Priorat, el telèfon és 619-109-3969. Repeteixo, escriviu, perquè les trucades han de ser gravades, perquè nosaltres tenim el mòbil en silenci, degut a la invasió de publicitats agressives i altres temes que cal, doncs, canalitzar-ho des de la magnitud que tenim de contactes i de persones que ens consulten. Ho fem per WhatsApp i podeu escriure a aquest WhatsApp, número 619-109-3969, o bé a info@cooperis.cat, tal com sona. I res més, que tingueu un bon estiu i el mes d'octubre ja tornarem amb vosaltres. Molt bé, gràcies a les veus que ens han donat durant aquest curs 2023-24. També ja acabem aquest 15è aniversari, ja que vam començar a Ràdio Falset Priorem Priorat el 2008, i amb nosaltres ens acomiadem fins a l'octubre, a la tardor, i que tingueu tots un bon estiu. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Thank you.